Generació Digital, amb Albert Murillo.
Benvinguts al Generació Digital, el programa dedicat a la tecnologia creativa de Catalunya Ràdio. Aquesta és la nostra edició número 630 i és molt especial per nosaltres, ja que comencem en directe el nostre programa des de la segona edició de la Barcelona Games World i la cinquena de la Retro Barcelona. Gràcies a la feina de la Lola Cuadrado a la producció, Ricard Luque a la part tècnica des de la Fira, Ricard Portal des dels estudis i Carles Morales des del control central de Catalunya Ràdio. També un agraïment als responsables de la Fira per permetre'ns aquest espai en aquest esdeveniment dedicat al món del videojoc des de totes les seves formes, que en són moltes i que avui us volem explicar fins a les 6 de la tarda, 2 hores de programa.
Això és Generació Digital. Gina Tost, Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez.
Benvinguts, Cris, Eli, Star, Francesc, Albert, com esteu?
Ei, molt bé,
bona tarda.
A Catalunya.
Portem uns dies ja de fira, hem parlat amb molta gent, hem pogut jugar a uns quants videojocs. Com esteu vivint la fira? I encara no s'ha acabat perquè demà encara obre les seves portes, però què tal? Com ho porteu?
Bé, home, molt bé. Sí, això, no...
Quants quilòmetres portes, Francesc?
Mira, no ho sé, no porto etiqueta de mesuradora, eh?
Molt bé.
Mesuradora d'aquestes.
Sabrem aquesta nit, quan anirem a casa, ens passarem.
Sí?
Sabrem, veurem els litros d'aigua i de suor i de grasa que han perdut fent quilòmetres, eh?
Molt bé, Cris, també molt. Has estat per aquí, també, tu.
Bueno, és el primer dia que vinc, per temes de feina no he pogut venir abans.
Sí?
I he agafat, em sembla, el dia que més gent hi ha.
Sí.
Una pena, però he provat cosetes i molt bé, molt bé.
Després parlem amb el director i parlem de tots aquests detalls. Albert García també has estat passejant força per avui, no, tu?
Caminant, jugant i veient moltes coses i coneixent molta gent. Això del món dels videojocs és com un punt de trobada, no? Que és com una cita anual que et trobes amb gent que potser fa temps que no veies i, a banda del fet de jugar, també hi ha el fet social.
Uh-huh. Avui, Eli, explicarem molts continguts.
Doncs sí, parlarem, per exemple, amb el responsable d'un dels videojocs més populars de tots els temps, el Toru Iwatani, creador del Pac-Man.
Has parlat amb ell?
Sí, sí,
Albert.
He pogut parlar amb ell després de la conferència que va fer ahir i atenció perquè us comentaré una cosa força interessant que és...
Exclusiva, eh?
No sé si és exclusiva, però està treballant o almenys està intentant treballar en un videojoc que es mengi.
Perdona'm?
Ui. Que es mengi, comestible.
Ah.
Un videojoc comestible.
I només hi podrà jugar un cop.
Clar, no és rejugable, no?
No és rejugable.
Que fort. Després ens expliques els detalls. Què més, Ali?
Doncs també amb el creador de videojocs més minuciós de la història, en Kazunori Yamauchi.
Doncs sí, és el pare d'una de les sagues de videojocs de conducció més mítiques i, a més, una saga que, a diferència d'altres sagues que cada any ens matxacen amb una nova versió, aquest senyor es pot permetre el luxe de treure un joc cada X anys, cada 4, cada 5, i, a més, cada cop que el treu deixa a tothom bocabadat. Una persona, un entusiasta del motor i de la conducció que no només ha aconseguit fer realitat un somni, com és ser un autèntic, convertir-se en un autèntic pilot de carreres, sinó que les grans cases, BMW, fabricants de cotxes, Mercedes, etc., el criden perquè els ajudi a dissenyar cotxes virtuals.
I més coses, per exemple, també parlarem de videojocs independents. I en aquest sentit, Star, tu n'has vist uns quants, no?
29, per ser exactes.
Què dius ara?
Jo és que soc com el conde Draco de Barris Assen, saps?
Molt bé.
Doncs m'he passat aquí per l'estand del Catalan Arts Video Games.
Sí.
Fabulós. Em faltarien 2 hores de programa a mi.
Sí?
Sí, pagava 29 persones.
I aquest llibret molt interessant,
És un llibret que he fet aquí la Generalitat de Catalunya. A més, escrit en anglès pels inversors estrangers, diguéssim.
Sí. Perquè
quan tingui tothom, o sigui, no hi ha tothom que pugui saber, tingui una miqueta de cultura i s'has interessat a aprendre una miqueta d'anglès, amb molta informació que després us explicaré que no surt aquí i que em paga molt la pena enterar-se com s'ha fet.
Explicarem també la bogeria dels esports electrònics.
I què, Cris? Bé, l'altre dia vam anar a la roda de premsa de la Fira i de la Barcelona Games World i ens van dir que havien ampliat aquesta zona.
Sí, de fet m'han dit que n'hi ha 400 o 500 llocs més per al tema de l'escenari principal i s'estan jugant a tornejos també a Asus i a Orange per recluir gent per poder anar-hi a tornejos més grans. S'estan fent de tot.
Tu t'estàs ja especialitzant en aquest tema, no? Perquè viatges força a Madrid.
Sí, per sort estic treballant molt amb ells i puc veure-ho tot des de dins i la veritat és que cada any es superen, eh?
Molt bé. I entre moltes altres coses també el que farem serà parlar dels jocs que hem jugat i que hem vist. Perquè aquí, després ho parlarem, però molta gent jove ve a buscar els seus youtubers predilectes, però també venen a buscar les seves hores de joc per poder jugar aquells videojocs que no pot fer-ho a casa, per exemple.
Videojocs que encara no són a la venda, que potser falten setmanes o mesos perquè surtin, aquí es poden trobar I és una oportunitat de fer com una demo abans d'anar a la botiga quan aparegui a la venda.
Doncs, oients del Generació Digital, comencem el programa que us vol resumir aquest esdeveniment, el Barcelona Games World. I un dels millors videojocs de conducció de tots els temps ja s'ha pogut jugar en aquesta fira abans de la seva sortida oficial el 18 d'octubre. Ha estat el Gran Turismo Sport, l'hereu d'una saga de jocs de carreres que remunta l'any 1998, amb la primera entrega per a PlayStation i que va posar en boca de tots aquest nom, Kazunori Yamauchi.
És un home que recorda amb fascinació, perquè ho deia doncs, realment amb nostàlgia als ulls, com va descobrir els videojocs veient el fascinava. I aquest és un terme que sortirà molt en aquesta entrevista que li hem fet a en Yamauchi, la llum. Li fascinava el fet de que en una pantalla fosca es pogués moure punts de llum, que eren els invasors de l'Space Invaders, un dels primers videojocs que recorda.
Molt bé.
També la seva afició dels cotxes, que neix d'una manera que jo crec que molts ens sentirem identificats, viatjant al seient al costat del seu pare mentre ell conduïa el cotxe, es dedicava a mirar per la finestra i jugava com a intentar endevinar les marques i els models dels cotxes amb els que es trobava pel carrer.
Molt
com
bé.
Aquests nens de petits que miren per la finestra i van dient els rètols de les botigues i tot, doncs ell jugava i va ser una miqueta la seva introducció al món dels cotxes.
Jo sumava matrícula. Sempre buscava matrícules que sumessin alguna cosa amb 7. No sé què feia vosaltres.
Els capicues.
Sí, o buscar 0000.
0000.
Endevinar el color de sol en cotxe.
Molt bé.
O cotxes de diversos colors i anar sumant a veure quin feia més.
Puntar els ponts. Comptar els ponts era un gran joc que fèiem.
Jo em dormia. Ara em feu sentir malament, eh?
O rotondes.
I he quedat jo una miqueta així.
Era d'aquells que el posaven al cotxe i es quedava dormit.
Sí,
no?
Jo dormia un
exacte. Molt bé.
Bueno, la veritat és que hem vingut a parlar amb Yamauchi de GTA Sport,
sí.
A Gran Turismo Sport, i per començar, ell mateix ens explica quines són les característiques més destacables del joc.
Gran Turismo Sport té moltes característiques.
A Gran Turismo Sport trobem fins a 3 característiques realment especials. Una d'elles la física del cotxe, una altra la llum sobre el vehicle i el paisatge, i per acabar un conjunt harmònic i sofisticat que tots els jugadors podran gaudir.
Molt interessant el que deia, sobretot això, tornem a parlar de la llum. Bé, deia que volia que la gent captés la bellesa del paisatge per on corria. Per tant, no era només la conducció, sinó que la gent apreciés la llum en el cotxe, la llum en la ciutat, la llum en la carretera.
I tu parles de l'asfalt, també, no?
Sí, és que és una de les coses que a mi m'ha deixat molt, molt sorprès. Visualment, una de les primeres coses que veus en els cotxes, en els jocs de carreres, molt sovint, quan el cotxe va ràpid, l'asfalt és una mena de trama boirosa que bé, dona certa sensació de velocitat. Però sobretot en els jocs antics, quan el cotxe es parava, la carretera seguia igual de borrosa. I dius, no, això no hauria de ser així. Cada cop s'ha anat millorant. I jo crec que en aquest Gran Turismo, la sensació de l'asfalt, que quan estàs parat, és autèntic, és real, és diferent, i està quiet, que quan acceleres i es mou, el que tens més a prop el pots veure i el que estén més lluny és el borrós perquè corres, la sensació és molt gran. I a mi és una cosa que realment m'ha agradat molt.
T'ha agradat. A l'entrevista també es va mencionar l'enfoc cap als esports electrònics, no?
Doncs sí, la veritat és que GT Sport té una vessant d'esports electrònics i, a més, Sony està molt implicada i cada cop ho estarà més i en parlarem més endavant, però jo m'haig assegura que només un 10 o 15% s'ha fet pensant en això. Però el que sí que s'ha fet, i a mi m'ha semblat també molt interessant de preguntar-li, és que s'ha adaptat per a PlayStation VR. I, bé, hem volgut saber doncs, com ha sigut aquesta adaptació.
Hem tingut molts reptes tècnics al fer GT Sport, com resolució 4K, la fidelitat cromàtica i l'ús de l'HDRR. Les ulleres VR han estat un altre repte, però la sensació des de dins del vehicle amb les ulleres és la de poder veure el que et rodeja i em sembla un bon punt de partida per seguir treballant en el futur.
Uf, jo aquest joc en VR és el mareig assegurat, eh?
Doncs no, la veritat, jo crec que no, jo l'he provat i no mareja i a més la sensació immersiva és molt gran. Realment soc un defensor d'aquesta tecnologia, no crec que serveixi per tots els estils de joc, no crec que el futur del videojoc passi per tot VR, però sí que hi haurà coses en les que aquesta tecnologia funciona molt bé. Jo crec que el món de la simulació en general és un lloc on aquesta tecnologia funciona molt bé.
Per mi, en els videojocs on estàs dintre d'una cabina, per exemple, en un cotxe o una nau espacial, són aquells en els quals no em marejo quan em poso el casc. A mi, per tant, jo estic amb el Francesc amb interès per la versió virtual aquesta.
Fixeu-vos en les paraules d'en Yamauchi, seguim amb el concepte de la bellesa, la percepció de la bellesa que et rodeja mentre estan dins del simulador, mentre estàs corrent i jugant, i lo difícil que ha sigut adaptar una miqueta tot aquest joc de llums també per les PlayStation VR, perquè fixa't que han anat a tirar de lo màxim, han anat a tirar que aguanti 4K, han tractat les HDRR, us hi recordeu que hem parlat alguna vegada del programa, la fotografia HDR, sí. És una fotografia que agafa un rang molt gran d'exposicions de llum, des de sobreexposicions perquè les parts fosques quedin clares, a subexposicions perquè les parts molt clares quedin nítides i no perdin detall, i tot combinat dona una imatge amb un rang molt gran. Doncs ells el que han treballat a Gran Turismo és de que en pantalles que aguantin l'HDR i tinguin rang dinàmics molt grans, la visualització i la bellesa de l'escenari sigui brutal.
I això vol dir que també funcionarà amb un PlayStation normal sense que sigui Pro, no? Suposo que no hi ha problema,
sí, sí. En principi no hauria d'haver-hi problema amb una PlayStation normal.
Molt bé.
Desenes de pilots professionals han parlat sempre de com el que aprens dins el joc, dins la saga Gran Turismo, es pot aplicar a una cursa real. I a més, els grans èxits de la GT Academy sembla que ho confirmen. Això és en part gràcies al coneixement sobre els cotxes que el propi Yamauchi té, que recordem és pilot real de curses. Per això vaig voler acabar l'entrevista fent-li una petita reflexió. Què pensava ell que era més cert? Que la saga Gran Turismo és millor joc de conducció, ja que ell és un pilot de cotxes i aporta el seu coneixement, o ell s'ha convertit en un millor pilot de cotxes gràcies a haver treballat fent Gran Turismo?
Malgrat la segona és més certa, no vol dir que la primera no ho sigui també. Tant el món de les carreres com la preparació del Gran Turismo tenen semblances i intentem arribar al límit dedicant la nostra vida fins al punt de posar-la en perill per assolir les nostres fites.
A veure, què vol dir aquí en Yamauchi que posa en perill la seva vida per fer aquest videojoc? Sí?
Suposo que ell el que volia dir és que en el món de la conducció, no, sí, anar al límit, doncs arrisques la teva vida i a l'hora de fer Gran Turismo van tant al límit com a les carreres reals, no? I suposo que... No sé jo si allà a Polyphony Studios es juguen la vida posant un micro al costat d'un motor o dissenyant un cotxe en 3D, però bueno.
Tenim el director de Barcelona Games World, però abans volia preguntar-vos, tenir de jefe en Yamauchi de cap, deu ser d'orillo, no? No sé, tinc la sensació que deu ser un home...
La veu és sosa, eh?
Sí, ja, però enganya això, eh?
No sé, eh?
A més, com és una persona que és malaltissa, entre cometes, pel realisme, no? Perquè els cotxes, perquè els circuits siguin 100% com a la realitat, aquesta porta no està ben feta.
Imagina't, clar.
Jo crec que deu ser d'aquests jefes torracollons, que té fregit els allò. No, aquí hi ha mig píxel que no m'agrada.
Però al Gran Turismo em sembla que els cotxes no tenen física de...
De cops, exacte.
I jo crec que això li donaria encara més realisme, que el cotxe es pugui trencar i dir no puc continuar la carrera.
No ho podria superar, en Yamauchi, això.
No ho podria superar.
Tenia que fer un DLC d'aquests d'extensió del mecànic,
sí, exacte,
de reparar els cotxes d'aquests.
Sí.
Yamauchi, ja tens una idea de negoci.
Gran Turismo Arcade, molaria molt, eh?
Doncs estaria molt bé. Ara el que hem de fer és parlar, com deia, amb el director de la Barcelona Games World.
Generació digital.
A veure, Eli, algunes dades d'aquesta fira.
Doncs mira, Albert, dins de 62.000 metres quadrats hi ha més de 210 empreses, més de 130 videojocs amb 23 novetats, més de 100 empreses independents que busquen, en més de 500 entrevistes a 35 inversors.
I per parlar d'aquesta segona edició de la Barcelona Games World, el director, en Josep Antoni Llopart, molt bona tarda i moltes gràcies per venir amb nosaltres al programa en directe.
Bona tarda.
Segurament aquestes dades que diem ja deuen pujar, perquè això s'ha actualitzar el dia a dia, no?
Sí, efectivament, és una fira molt dinàmica que va arrencar dijous, però que bé, cada dia, doncs sí, s'estan produint moltes activitats, hi ha molt ambient, és com dirien els gamers, tenim el hype pels núvols.
Ara parlàvem d'en Yamauchi, un personatge important que li vau donar un premi ahir, també amb en Toru Iwatani. Estan contents de venir aquí a veure una mica l'ambient?
Molt, moltíssim. Sí? És un honor, és molt gratificant, no? Perquè són gent que valora molt aquest tipus de gestos, són icones de la indústria, doncs... cultural i també són icones socials, no? En certa manera, és a dir, tenir el pare del Pac-Man en una fira com Barcelona Games World, en una segona edició, ens posiciona, i per nosaltres també és un orgull que personalitats d'aquesta dimensió, no?, doncs vulguin i acceptin venir a Barcelona i presentar aquests jocs amb nosaltres i amb la nostra comunitat de jugadors, no?
I suposo que és un orgull també veure, tu deus estar passejant aquests dies molt amunt i avall, tu no sé quants quilòmetres deus fer cada dia, però veure tanta gent i aquest ambient és impressionant, no?
Totalment, és a dir, jo ja fa una setmana que no vaig al gimnàs, no cal, vull dir, més que caminem aquests dies no caminarem mai, i efectivament, és a dir, veure la resposta, no?, de tota la comunitat, de jugadors, d'aficionats, és a dir, és una mobilització molt potent, que no s'assoleix poques vegades, és a dir, el món de les fires, pocs esdeveniments tenen aquesta capacitat de congregar tantíssima gent, i és que el món del videojoc i el món dels esports mou a les masses d'una manera com cap altra, diguéssim, avui dia, és de les poques indústries que tenen aquesta gran capacitat, no? És un orgull.
I és molt transversal, perquè aquí ve gent amb interessos molt diferents, encara que sigui la mateixa indústria. Ara deies esports electrònics, però gent que ve a la Retro Barcelona, gent que vol jugar a les darreres novetats de Nintendo o de Sony, és a dir, hi ha tot tipus de gent diferent, no?, en aquest sentit.
Doncs sí, efectivament, és a dir, ja a l'hora de si a l'esdeveniment el concebíem diguéssim d'una manera que poguéssim integrar qualsevol tipus de públic, una fira que fos familiar, que fos pels joves, que fos per la gent més adulta, i llavors volíem oferir una visió 360 graus, no?, per tot tipus de públic, no?, que tothom trobés el seu espai dintre de Barcelona Games World, no?, des de la creació, desenvolupament de jocs que ara per ara són idees o són projectes que estan molt incipients, no?, que estan allà al núvol, no?, doncs de la mà de les petites empreses fins a les grans productores de videojocs, o també doncs l'espai Retro Barcelona, que és una mica un repàs per la nostàlgia, no?, dels anys 90, 80, no?, doncs amb les arcades, els Ataris, no?, els Segas, etc. No? Vull dir que sí, és una visió molt general i, bueno, i crec que funciona molt bé.
La setmana passada, quan vam anar a la presentació, a la roda de premsa de la fira, tu comentaves que aquesta segona edició ve en un moment molt dolç en la indústria del videojoc. Albert García, tu que et mous molt, en quin moment està en aquests moments la indústria? La sensació és força bona aquest darrer any, no?
A nivell de videojocs, aquest 2017 està sent espectacular. O sigui, a nivell de llançaments de videojocs, molt bo. O sigui, no paren de sortir títols molt, molt potents, tant grans produccions com algunes més petites, i és impressionant. Crec que és una cosa que es pot notar passejant pels pavellons de Fira Barcelona aquests dies pel Barcelona Games World, especialment perquè Retro Barcelona són altres temps,
sí.
Però es nota, no? Companyies com Nintendo, PlayStation, 2K, també petits estudis independents, molts jocs molt interessants, realitat virtual. Realment, la indústria, el que em preguntaves, 2017, doncs amb un estat de salut molt potent.
I també la diferència entre la primera i la segona edició, Plaça Univers, ara la veus, i heu fet un esforç molt gran perquè la gent pugui menjar, descansar, i sembla potser poc important, però és gairebé vital, no imagino, tot això?
Efectivament, és a dir, el garantir, no?, o guanyar fluïdesa en el que és, no?, l'accessibilitat al recinte i l'accessibilitat al joc, eren dos directrius que tenien molt clares que aquest any s'havien de millorar notablement, i al final la gent ve aquí a jugar, a gaudir, a disfrutar del que més li agrada, que és gaudir dels videojocs, no? Per tant, no poden dedicar una hora i mitja a dinar, és a dir, s'ha d'intentar que la gent dini en mitja hora, és a dir, que qui vulgui doncs pugui dinar bé, ràpid i sense perdre invertir massa temps, no?
A més, també venen preparats a fer cues, és a dir, s'han de fer cues aquí, és evident, videojocs importants, jo ho veig, però són cues com bastant tranquil·letes i de vegades s'ha de fer, venen preparats també, no?
Sí, això és una tònica ja general europea, inclús m'atreviria a dir a nivell mundial. Nosaltres visitem totes les fires, les més importants a nivell mundial, i és veritat, o sigui, digerir tanta quantitat de públic, no?, doncs amb l'espai que tenim, doncs evidentment la gent ha de tenir paciència, el que sí que és, doncs bé, és a dir, l'accés a les partides, no?, al joc és fluid, és constant, però sí que és cert que t'has de prendre una mica amb calma, no?, perquè al final no, en una hora i mitja no pots veure ni gaudir de tot el que hi ha, perquè és una dosi, una sobredosi, diguéssim, d'entreteniment de bueno, no, seria impossible, no?
Jo vull calma. T'he de dir que parlant amb pares, perquè avui he anat al futbol a portar els meus, etc, i pares amb pares que els seus fills venen. L'organització, el fet de venir molt d'hora per començar a fer cua, és que amb dos anys, déu-n'hi-do, eh?
Pensa, Albert, que quan vas a jugar a videojocs fora de casa, fas cues. Ja ho fèiem en els 80, anaves al
sí, centre recreatiu,
et posaves, tenies tres persones davant, i qui era l'últim, eh? Posaves la teva moneda allà, una mica demanaves tanda. Fer cua és inherent a quan surts a jugar a videojocs a fora.
Per cert, a les 4 ha acabat a la Game Jam, la Barcelona Game Jam, petits equips que han treballat durant 30 hores per fer un videojoc. I ara em sembla que s'han de reunir el jurat i decidir, no? Com ha anat aquesta edició?
Doncs molt bé, realment la participació ha estat molt satisfactòria, ha trencat una mica les expectatives que portàvem, no? Perquè va ser una iniciativa que volíem doncs, impulsar des de la base, no? A veure, no? Fer una mica de prendre el pols, no? El talent, no? des de la gent jove. I realment la participació ha estat molt bona, hem fet vora 330 participants, no? amb una trentena d'equips, i realment veus que hi ha idees, ostres, realment trencadores. La temàtica que es va comunicar ahir oficialment a tots els participants, és a dir, que no sabien de què havien, o sigui, quin era el tema del videojoc, diguéssim, i se'ls va comunicar ahir era el somriure, perquè ahir era el Dia Internacional del Somriure.
Molt bé, ens fa falta, eh?
Però quan un tema tan correcte, un tema tan eteri, no? Tan, exacte. I hi ha idees molt, molt bones, et diria, i us convido que us passeu, perquè realment veureu que hi ha, ostres, i preuen la imaginació d'allà on sigui, eh? Vull dir, és espectacular.
Us seguirem tots els projectes que s'han presentat. Som a Catalunya Ràdio, el Generació Digital, en directe des de la Barcelona Games World, i com a emissora pública també ens agrada iniciatives com aquesta, com d'altres, com el primer concurs de bones pràctiques d'educació i videojocs, i en la presentació es deia que precisament els projectes que els alumnes o que treballen a les escoles moltes vegades no tenen res a veure amb la tecnologia. Mira, ara el somriure, però de vegades tenen a veure amb la societat, amb la filosofia, és a dir que en aquest sentit, i tu que estàs Albert Talenti també ho veus, no?
Amb la història també, sí. És un tema molt, molt recurrent. Sí, està molt bé perquè al principi quan deies el somriure és com podem fer un videojoc d'aquest tema, però surten realment, i és d'on surten les idees més innovadores, no? d'intentar treure un joc d'una temàtica tan senzilla.
Sí, i a més ara estic pensant amb les càmeres que tenim que et poden fer doncs, el tema facial i poden veure si estàs somrient o no en un videojoc, està molt bé, eh? Està molt bé, realment.
No, hi ha jocs que et fan somriure, eh? Hi ha alguns d'aquí que tenim exposats que alguns t'avorreixen, sincerament, però hi ha altres que et posen un somriure d'orella a orella.
Escolta'm, abans que marxis, tens temps de jugar a algun joc o no?
No, la veritat, no. Molt poc.
Hauries de fer, encara que sigui, una partida, saps? A cada edició, dir, mira, escolta'm, vaig a jugar una partida.
Ja n'he fet alguna, sí que és veritat que hi ha molts expositors que ja, bueno, hem fet alguna partida així al backstage, per entendre'ns.
Sí.
La veritat és que no és el meu fort, però, bueno, mica en mica em vaig esforçant, per conèixer com a mínim una mica de les novetats, principalment, no? És a dir, a veure com... per prendre el pols, no?, diguéssim, i a veure què ens trobarem, no? Després les valoracions que fa el públic, etcètera, no? Però...
Molt bé. Doncs, escolta'm, Josep Antoni Llopart, director de la Barcelona Games World, moltíssima sort amb la recta final. Recordem que demà encara està obert. Es poden aconseguir entrades o ja no?
Sí, demà encara... Avui sí que vam esgotar totes les entrades. Aquí només venem a guixeta, però sí que demà doncs, encara tenim aforament, però encara podem vendre entrades, per tant, és a dir, esperem que també tard o d'hora s'acabaran esgotant segurament, però encara n'hi ha hores ara.
Doncs moltíssima sort en aquesta recta final.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Prem el botó verd i obre la porta.
Sí?
Fes-ho. Hem arribat fins aquí. Gairebé al final del videojoc.
He corregut, saltat i m'he enfrontat a tot tipus de monstres per tu. I ara
no vols obrir la porta. Prem el botó verd!
Tots els que formen part de l'equip del Generació Digital saben perfectament que el botó verd obre la porta a l'entreteniment i a la creativitat digital. Stupid.
Doncs Sony té un espai enorme a la Barcelona Games World i hem tingut l'oportunitat de parlar amb molts dels seus responsables. No sé si han guanyat espai en referència a l'any passat, però la presència de Sony a la fira, déu-n'hi-do, no? No sé si... Bé, des d'aquí ho veiem, és una entrada a un dels pavellons que està gairebé, inundat, no?
Tot un pavelló gairebé.
Sí. Sí. Tot un pavelló se'l queda Sony. Si fa no fas, jo crec que és el mateix que l'any passat, potser una miqueta més, però sí, és espectacular.
A nivell polític, entre cometes, és significatiu que Microsoft no tingui presència molt gran a la fira.
Pot ser que diguessin que no van venir. Ara és un rumor o és una cosa que vaig llegir que no sé si és veritat. Perquè no tenien prou consoles noves?
Home, haurien de venir perquè justament d'aquí un mes surt la seva nova consola.
I potser ara les estan guardant per vendre-les o no sé, eh? No sé si aquest és el problema.
Jo crec que això no és problema.
No.
Però no ho sé, però diria que no. Diria que haurien de ser aquí per demostrar la nova consola.
N'heu vist alguna de nova de Xbox? No, eh?
Aquí no.
No.
Perquè van dir que sí que hi serien, que d'alguna forma o altra, però...
Namco, deuen tenir un partnership amb Namco, perquè tot el que és l'estand de Namco, que també és bastant gran, on es veuen diversos jocs, tots aquests funcionen amb Xbox One, les estacions de jocs són d'Xbox One, però però no, com a empresa i com a tal no hi són.
Doncs aquesta mateixa setmana s'ha actualitzat la consola PlayStation 4 a la versió 5.0.
I han fet uns canvis que inclou millores en el control parental. Pares amb fills que juguen alhora amb la Play 4, quins són els canvis que trobarem? Doncs ens ho explica la Cristina Infante, Senior Platform Marketing Manager a Sony.
En este momento PlayStation está llegando cada vez a un público más variado, más amplio, y ya no solamente importan los grandes jugadores, para ellos hay actualización, una parte de la actualización es muy importante para sus equipos y su gestión de sus torneos online, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Y se ha creado un sistema para gestionar los perfiles que es más flexible, de manera que digamos, la edad de cada uno de los componentes y miembros de una familia se tiene en cuenta. De forma que puedo crear un perfil familiar en el que puede haber hasta 7 miembros, en los que voy a identificar uno a uno cuál es su edad y que los contenidos, por tanto, a los que puede acceder a través de PlayStation Store, por ejemplo, cuando nos preocupa un poco, nuestros chavales se conectan, no sabemos qué contenidos van a ver, pues ahora va a estar marcado cada uno de estos perfiles con su edad correspondiente y se van a mostrar solamente aquellos contenidos que sean los adecuados.
Francesc, vas parlar també amb gent de Sony d'una nova característica presentada en el darrer 3 i que es diu PlayLink.
Doncs sí, PlayLink és un sistema per poder jugar a jocs amb molts amics, eh? Una cosa així, rotllo casual, plan festiu, sí. Esteu a casa, vols jugar amb gent, però òbviament tens 6 amics però no tens 6 comandaments en aquell moment, és rar que en tinguis tant, no? Doncs per fer-ho pots jugar amb el mòbil. Això bé, parlem de substituir el comandament a qualsevol joc per un telèfon mòbil o és una cosa totalment diferent? Ens ho aclarirà en Peter Smith, director de desenvolupament de producte.
PlayLink games are specifically games that are played solely.
Els jocs de PlayLink es juguen usant únicament el telèfon com a comandament. No intentem replicar el DualShock. A més, els telèfons tenen moltes funcionalitats. Tenen una càmera, així que utilitzem la càmera en alguns dels nostres jocs. Tenen una superfície tàctil, així que usem la superfície tàctil. I permeten que cada jugador tingui una pantalla privada de la que podem treure en profit. Això ofereix moltes i moltes possibilitats de jugabilitat.
Està bé, jo sempre he recordat i sempre penso en el retrovisor dels cotxes, el sí. Mòbil. Sí.
Sí, però pensa que hi ha jocs que utilitzen aquest concepte de pantalla secundària.
Sí.
A vegades alguns tenen inclús algunes aplicacions específiques que donen informació i es lliguen amb la teva partida.
Amb la VR, que amb les ulleres està molt bé això també, aconseguir-ho.
I això és un concepte totalment diferent. Això és una sèrie de jocs especialment pensats per utilitzar amb aquest sistema PlayLink que linka el teu telèfon a través d'una aplicació que també és molt fàcil de fer a la consola perquè tots puguem jugar utilitzant el telèfon, però a jocs específics dissenyats per això. És el que dèiem fa un moment, que parlàvem del somriure. Doncs seria un joc perfecte per utilitzar amb un sistema PlayLink. Per què? Perquè la seva pròpia càmera la podíem utilitzar doncs, potser per fer gestos amb la cara, etc.
Oriol Dalmau, hola, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bé,
no, no et veig, no et veig a tu jugant amb família o amics amb el mòbil.
No, jo soc molt de quan més gran millor. Jo, ara que tinc la Switch des de fa poc,
sí?
Tinc tendència constantment a anar a la pantalla gran. És allò que... Grande, ande o no ande, jo soc d'aquests, eh?
Quina mena de jocs surten per aquesta línia PlayLink? Doncs, per exemple, hi han jocs d'aquests d'endevinar coses, hi han jocs com, per exemple, tipus, pots fer servir el telèfon per cantar i rotllo karaoke.
Sí, són aquests jocs casual, no?
I, per exemple, en sortirà un que es diu Hidden Agenda, en el que cadascun dels personatges té a la seva pantalla una cosa diferent que els altres no saben i és un joc doncs, d'apunyalar-se uns als altres, forjar aliances amb la pantalla que ningú sap el que hi ha i et pots comunicar i pots fer coses d'aquestes.
Ah,
no?
Això qualsevol marca de mòbil o han de ser...
No, qualsevol marca de mòbil, tant per iOS com per Android, a través d'una aplicació, et connectes a la consola i pots jugar aquests jocs.
Escolta, mira.
Sí, millor,
Passarem un Nadal la mar de distret a casa.
És un concepte diferent.
Sí, sí, no, i deia allò de les ulleres de realitat virtual, el fet que estàs allà, que després en parlarem, que estàs que tu estàs jugant i la família està... És una manera que tu puguis interactuar. Enviar-li missatges, encara que sigui dir-li ei, ja està fet el sopar, saps? Pots venir i deixar de jugar.
Anem a jugar a sopar, vinga, va.
Sí. Exacte.
Les ulleres de realitat virtual sembla que Sony creu, perquè vaig veure l'altre dia que fa un model nou pel Japó.
Què ho dius així una mica de rintintint?
No, jo pensava que aquests se'n penediran d'això i ho faran enrere, però aquí està ple de... La fira està ple d'OBR, fan un model nou, per tant, o els hi va bé o són uns inconscients, la cosa és que hi creuen.
I mira la gent fa molta cua per provar-ho, perquè hi ha molta gent que encara no ho ha provat o que no té les ulleres, evidentment.
Tu tens les ulleres i jugues?
No. No, però saps què em passa?
Hablemos claro, maldita.
Però saps què em passa? Que jo ara penso, aquesta nit jugaré i em posaré les ulleres. I m'entren unes ganes Ara, després arribes i fas altres coses.
Veus els cables i se't treuen les ganes. Jo crec que el segon model, aquest que estan intentant fer ara, veritat, que faran al Japó, una de les coses que han polit és els 8.000 cables, queden amb 3.000 ara, no? Però jo crec que això fa mandra.
La
gent que no ho ha provat es mor per provar-ho, això sí que és cert.
És veritat, és veritat. Continuem el Generació Digital en directe a Catalunya Ràdio des de la Barcelona Games World i en un programa especial, atenció, de 2 hores.
Generació Digital.
Doncs, Cristian, comentàvem que, evidentment, una de les parts importants de la fira són els esports electrònics.
Doncs sí, de fet, després ho parlarem, l'Aitor Álvarez ens comentarà també el nivell competitiu. Ahir es van jugar tornejos, avui i demà també. Però també...
Això, tot això és Liga de Videojuegos Professional o hi ha altres lligues? Com vas?
LVP, tot sí. Avui sí, ara està representat per l'LVP. Parlàvem abans amb el Blasco, també hi ha la ESL, hi ha un munt de plataformes, i també hi ha aquesta com confusió de a veure quina és la lliga principal, perquè realment ni els jugadors ni els equips saben més o menys on jugar o no jugar.
A més, estàvem fent aquí moltes competicions, hi havia una part que, de Game 40 que també tenia competicions, el Corte Inglés també organitzava. Game es, que té a més les seves pròpies els seus propis tornejos d'e-sport, també té un stand on fa diverses competicions, i després hi ha els grans, no? La Lliga Orange, de l'LVP, que estan aquí. I és això, a vegades és una miqueta confús.
Mira, m'encanta que traieu aquest tema perquè l'altre dia vaig anar a una conferència on es parlava de quina és la situació més o menys de tot plegat.
Fira de Barcelona i Seven Milla van organitzar un workshop amb la participació dels actors principals del sector dels esports electrònics.
I Alberto Guerrero, que ell és Iberia Country Manager, un dia hauríem de fer un programa dels noms d'aquests, és Iberia Country Manager de Riot Games, League of Legends, ell ens parlava del hype d'aquesta indústria.
Todos los que somos profesionales del sector hemos sufrido la parte negativa del hype, de la gestión de expectativas, de cómo las cifras se sacan de contexto, y todos intentamos poner las cosas en su sitio. El Barça creo que se fundó en el 1899, ¿no? El primer campeonato del mundo fue en 1930. En los eSports siempre se empieza por el campeonato del mundo, se da la sensación de que se transmite sin querer, porque la gente que organiza torneos, la gente que prepara y lo comunica, que parece algo maduro, hay profesionales, se llena el Palau Sant Jordi, y no, todavía queda mucho camino.
I en Sergi Mesonero, que és cofundador i director d'estratègia de la Lliga de Videojuegos Professional, treu ferro també de la tendència de comparar els esports electrònics amb els esports tradicionals.
Tienen puntos en común, eso por supuesto, ¿no? Desde hay estructuras que se parecen, hay lenguaje que se parecen. Pero el ecosistema de los deportes, en particular en España, aunque también en muchos países del mundo, es un ecosistema asociativo y territorial. Es decir, el deporte es muy piramidal, ¿no? Desde las federaciones autonómicas, la Federación Nacional. Los eSports es totalmente diferente. Es decir, no existen asociaciones de eSports, no existen. Fundamentalmente, un ecosistema empresarial. Los equipos son empresas, las organizaciones son empresas, las competiciones son empresas, y los publishers ya, ni te cuento, son grandes empresas.
Em va agradar molt tot el que es va dir en aquesta conferència perquè al final, sempre que parlem d'esports electrònics i sobretot des dels mitjans generalistes, és, bo, en tants diners, tal... Sí, sí, però és que aquí fins i tot s'estan començant a organitzar com han de fer les competicions, tot plegat. I són, no són federacions, no són associacions, sinó que són empreses. I tela, eh?
Jo crec que igual estem vivint en el món dels e-sports una cosa que s'acosta més a com funciona l'esport professional als Estats Units, on el patrocinatge i les empreses que són propietaris dels equips són molt importants, i aquí, en canvi, els equips són coses que percebem com molt tradicionals, amb massa social, arrelats a una ciutat o a un lloc on tenen el seu caliu de la seva gent, i que això va creixent, no? I aquí em sembla que en el món dels esports la idea és totalment diferent. I ens sembla a nosaltres molt estranya, però en altres països segurament no.
Fixeu-vos com les operadores telefòniques estan apostant moltíssim. Sí. És un tipus de producte, l'eSport com a producte, que els interessa perquè s'associa a l'eSport amb necessitem bona connexió a internet, per exemple. Llavors, clar, les grans companyies d'aquest sector estan apostant moltíssim. Equips de futbol també, o equips esportius de bàsquet, d'altres esports, volen entrar.
El mateix Piqué va formar un equip d'eSports, també.
I ara diuen que també el Messi també vol contribuir.
Clar. Mira, molt bé, no, escolta'm, però...
Grans
noms i tema amateur, això s'ha acabat una miqueta, no?
Doncs la veritat és que, si ho deia el Mesonero, hi ha empreses a darrere i tot és molt empresarial. El tema dels quatre amics que formen un equip i s'entrenen a jugar i arriben a les grans divisions, doncs s'ha acabat quan parlem del nivell de la competició professional. En David Alonso, conegut en aquest món com el Lothar, entrenador de League of Legends per l'equip Giant i director esportiu d'aquest club, té equips, és un club, atenció, que té equips de League of Legends, Hearthstone, Call of Duty, Counter-Strike, Clash Royale i diversos jugadors individuals de FIFA. Tenen contràctules i clàusules de fitxatge. Segueixen, a més, rutines d'entrenament diàries. Mantenen dos gaming house, llocs on poden tenir concentrat perquè visquin junts, s'entrenin junts als seus equips de League of Legends i de Counter-Strike. I, a més, no m'estranya que diguin que han d'estar concentrats, perquè la veritat, el panorama de les competicions d'eSports és molt fragmentat i molt difícil d'entendre.
Es una buena pregunta, de hecho, es una buena pregunta porque sé que hay muchísimo, incluso yo mismo, que soy el director deportivo, a veces me vuelvo loco, ¿no? Con todos los equipos que tengo y todas las ligas que competimos. A ver, así un poco en resumen, digamos que si estás en la máxima categoría de League of Legends, solamente puedes jugar la liga oficial de Riot, ¿vale? Que son, bueno, los creadores del juego, etcétera. Que es la LCS. Entonces, un equipo LCS, un jugador con un contrato LCS no puede competir otra competición. Ahora, si es ya a otro nivel, ya sea segunda división, que es la considerada Challenger Series, o en ligas nacionales como la española, puedes competir en más competiciones. De hecho,
Déu-n'hi-do, estava cansat, no? El vas enganxar una mica cansat.
Havia portat força hora.
Doncs sí,
ja,
sí. No? El vaig enganxar, que encara no havien comentat les competicions. Si estava cansat, doncs Déu-n'hi-do, després les
relaxat,
tres que deu portar...
Estava relaxat,
sí. Però què ens ve dir això una mica? Vol dir que hi ha moltes lligues i que, a més, les lligues són molt proteccionistes. Uh-huh. Els grans equips acumulen seguidors, acumulen contractes, doncs, de patrocini, d'empreses com Asus, com, per exemple, d'empreses de telecomunicació. I què vol dir? Els creadors de les lligues no volen que aquests equips competeixin a diverses lligues, perquè avui seria molt difícil pensar que un equip de futbol com el Barça, com l'Espanyol, etc., poguessin estar jugant la Lliga Espanyola i la Lliga d'Andorra i la Lliga de Portugal. No. No, aquí estan a la seva. Doncs és el que volen. No volen que els equips marxin i hi ha contractes de protecció bastant forts per obligar que els equips es mantinguin en el seu lloc. Volen protegir el talent i oferir el millor espectacle només en el seu canal.
Però t'han deixat parlar amb algun d'aquests jugadors, no? Estan protegits, però algun has pogut enganxar. No.
Sí. Mira, vam percopsar també una miqueta el que és la vida des dels que estan davant del teclat i el ratolí, sí. Tenen la pressió del partit, doncs vam voler parlar amb un jugador. I un jugador de League of Legends, l'estrella de League of Legends d'un club de Barcelona, que és el Kid, és en Pretty, que és un jove grec que ha fet el League of Legends el seu estil de vida. Porta 7 anys jugant i 2 i mig com a professional. I, escolta, quins són els objectius que es marca un jugador professional de League of Legends?
Yeah, my personal goal is to make LCS and to compete with
el
the best.
El meu objectiu personal és arribar a la LCS, competir amb els millors, veure el que puc fer allà i intentar-ho durament i arribar a ser el millor d'Europa i del món.
Que curiós, eh? L'esport professional en tots els nivells fa que la gent parli amb tòpics.
Sí, sí.
És allò de dir, el partit de jugar dura 90 minuts i tal. El senties parlar i, en realitat, podies haver-li posat el micro al Sergio Ramos, eh?
I, a més, és gent molt jove, també.
Sí.
Llavors,
sí.
A vegades costa arrencar-li una paraula.
De fet, aquestes coses, no?
I en aquesta roda de premsa que vaig anar d'informació de tot plegat, hi havia molts periodistes esportius.
Sí.
Molts periodistes esportius, perquè hi ha com una sinergia entre els dos universos.
Marca va fer el seu apart, Marca i Esports, em sembla que també, vull dir que està tot molt lligat, sí.
Molt bé. Tu, amb qui has parlat, Cris?
Doncs mira, hem parlat també amb l'Aitor Álvarez, responsable esportiu de la Superliga Orange.
Sí.
Ens ha explicat tot el que s'està jugant aquest cap de setmana a l'escenari principal de la LVP.
Aquí a Barcelona Games World el que tenim és l'arranque de la competició regular de la Lliga, de la Superliga Orange, que fa la LVP, amb els jocs de League of Legends i de Clash Royale. Ahir divendres vam tenir la final de la Copa de Call of Duty, on estaven els 4 millors equips d'unes fases prèvies que va començar amb més de 200 equips. Avui el que tenim avui són 4 partits de Lliga, els 8 equips que conformen la Superliga Orange, tot el fenomen of fan de qualsevol esport tradicional i de masses al nostre país, portat aquí a la Barcelona Games World.
I em fa molta gràcia perquè quan veus jugar a diferents jocs, hi ha tot tipus de jocs i per separat, per mi, el Clash Royale, la imatge és totalment diferent. I has volgut preguntar, no?, sobre això.
Sí, hem parlat de tot una mica. Com bé ha dit ell, doncs es juguen diferents competicions, però demà, per primer cop, s'inaugura la Superliga Orange de Clash Royale.
Uh-huh.
El mànager, hem parlat amb el mànager de l'equip de Baskonia, ara parlaré una cosa d'aquest mànager, ens explica el fenomen Clash Royale en la seva primera aparició a la Superliga Orange.
Estábamos hablando en Gamergy, que nadie lo esperábamos, un 80% de los viewers que vieron externos, lo que fue Gamergy, eran todos de Clash Royale, o sea, es una barbaridad. A ver, yo creo que la gran ventaja y desventaja al mismo tiempo de Clash Royale es que es un juego que se juega en un dispositivo móvil, que juegas en 3 minutos estés donde estés, no necesitas un ordenador, no necesitas... digamos que estar en tu casa 2 horas jugando concentrado, y eso es lo que lo hace muy atractivo, ¿no? Hoy por hoy, pensando que todos los nanos tienen móvil, que todo el mundo tiene un acceso muy rápido a jugar a este juego, yo creo que estaremos hablando que en 1 año y medio, 2 años será el juego más jugado seguramente.
Mira, com a dada curiosa, en Jeque, el manager, ahir era coach d'Invictus. Tot un equip que era Invictus. Avui tot l'equip és de Baskonia. Han firmat un contracte i ahir eren Invictus, es van treure la samarreta i avui és de Baskonia. Aquí mateix.
Parla efecte Neymar, eh? Sí, de canviar, sí. Canviar a 2 minuts de començar a la lliga, canviar d'equip, eh?
Canviar-se-la de jaqueta, però literalment, eh?
Total, total.
Realment és un boom, el Clash Royale. Deies que hi ha diferència. És que realment els jocs més tradicionals juguen en panoràmic, en una pantalla panoràmica.
Sí, és veritat, sí.
Clash Royale és en vertical i canvia una mica. Però li he preguntat també què ni diferència hi ha entre Clash Royale i d'altres jocs del mateix estil, uh-huh. I realment no m'ha sabut dir en què diferència, quina diferència hi ha realment, uh-huh. Però hi ha una dada que diu molt, i és que va triplicar en ganàncies a jocs com per exemple Pokémon GO, que sembla un monstre, sí. I Clash Royale s'ha disparat d'un any cap a l'altre d'una manera brutal.
Oients que ens estiguin escoltant a Generació Digital, a Catalunya Ràdio, si veniu demà a la Barcelona Games World, sobretot no us perdeu aquests esports electrònics, i si podeu veure un de Clash Royale, jo de veritat és que us recomano moltíssim.
Per si algú està molt interessat, ahir es va jugar a la Copa de Call of Duty, com ha dit l'Aitor Álvarez, i va guanyar eMonkeys, per si algú està interessat.
Molt bé, hem de dir que no tots són esports electrònics. Com dèiem a l'inici del programa, hi ha moltes empreses petites que venen a la Barcelona Games World per intentar tirar endavant el seu videojoc.
Generació Digital.
I la veritat, molt bonic l'espai de Catalan Arts de l'ISEC de la Generalitat de Catalunya, on s'hi apleguen un munt d'empreses catalanes.
En concret, 29 empreses catalanes, i a més també hi són amb estant propi les empreses catalanes següents: Beautiful Games, Malbot i Patuns.
Uh-huh. Ells tres tenien, doncs, o tenen un espai
a part,
està molt bé.
Doncs durant els 3 dies, els dies de la fira, els tècnics de l'àrea de cultura digital, de l'àrea de desenvolupament empresarial i de l'àrea de mercats de l'ISEC mantenen reunions, fan nous contactes i treballen des de l'estand català per fer d'enllaç entre els professionals internacionals i les empreses catalanes, uh-huh. I ajudar-les així a impulsar les seves creacions. Ens ho explica millor la Marisol López de l'ISEC.
Una fira important al sector dels videojocs, sobretot de cara a Europa. La diferència de professionals, de publishers, d'inversors de l'any passat en aquest, l'any passat era el primer any, o sigui, ha estat espectacular. Per tant, és superimportant que aquesta gent estigui aquí, tots ells volen dissabte i diumenge tenir públic, ensenyar-ho, que la gent jugui, que s'ho passi bé, que li facin feedback, però els primers dies lo important per ells és això, aconseguir publisher per anar fora, gent, o sigui, formes de que tota aquesta gent els pugui després trobar i comprar i funcioni el joc quan surti, els que encara no han sortit o ja els que ja hi són, no?
I Estar, has vist que tenen ganes, no?, d'ensenyar el seu joc.
Aquí hi ha una cosa a la Marisol i tinc que estirar les orelles, que no ha explicat. Molt malament, Marisol, molt malament. Una cosa que no ha explicat és que a tots aquests nois, aquestes 29 persones, aquestes 29 iniciatives, fa 2 setmanes es va reunir aquí, els va posar tots junts, i els va explicar com vendre el producte.
Ah, molt bé.
Es van fer una masterclass privada de com parlar amb la gent, tal. També els va preguntar quines coses trobeu a faltar. I, per exemple, van dir, doncs mira, un lloc per deixar doncs, la motxilla, la xiqueta i tal. Doncs tu vas a l'estant i tenen uns pilons amb una porteta per deixar les motxilles.
Molt bé.
Vull dir que un aplaudiment per la Marisol.
Sí, sí, perquè són petits detalls.
Però vitals. Sí, sí. Són petitíssims, però vitals.
Molt bé.
Hi ha molta gent molt simpàtica, molt agradable i amb coses divertides, mm-hmm. Que és el que important en un videojoc. Va?
I tant.
Jo és que ja no sabia a qui entrevistar, o sigui, perquè ja dic, són 29 persones, dic, a veure, a 30 segons cadascuna, dic, el Bert m'ha tallat el coll, perquè no era temps. Llavors he fet una miqueta a voleu i també t'he enviat els talls a voleu.
Sí, va? Molt bé.
Ho hem fet així una miqueta com a pòquer, eh? O sigui, vull dir que això ho dic perquè ningú s'emprenyi.
No.
Jo no he sortit, no, i ara, a veure.
Ja anirem passant ja per Generació Digital. Tot, escoltem el primer tall.
El Pau Elias, perquè aquí tenim el Pau Elias de Chloroplast Games.
Molt bé.
Soc el Pau Elias, de Chloroplast Games. A la fira hem portat 4 jocs, però el nostre principal és el joc Aixur, que l'estem presentant el nou mode de joc. I, bueno, lo estamos petando aquí perquè no paren de venir gent. I la cosa més important és que com és un joc super frenètic i super addictiu, doncs a la gent li agrada molt.
És super frenètic.
Quatre jocs, portat.
Déu-n'hi-do, no?
I la producció que porten un nivell guapo, eh?
Molt bé.
Val a dir que són, ja ho sabeu, que són jocs nous, per plataformes noves. Però he parlat amb el Rafael i m'ha explicat una cosa molt divertida que, mira, si no us t'ho deia, rebentava. I si ell no m'ho deia a mi, patava. Escolteu, perquè és molt, molt bo.
En aquest videojoc tenim la versió nova i remasteritzada amb HD i tenim la versió antiga de MSX, de l'ordenador de MSX. I quan la gent veu la versió de MSX, el seu cor li fa com un pàlpit i els agrada més i et diuen no, deixa aquesta, que vull jugar amb aquesta versió i no amb l'altra. Els agrada. El pixel art està com molt de moda.
Era el Rafael de BitLogic, eh?
El Rafael de BitLogic, ell vol dir en veritat que a la versió remasteritzada hi ha una combinació de tecles per jugar a la versió pixelada i la gent quan la veu, fins i tot els publishers futurs, ho veuen, diu no, deixa'm la 4K a banda, jo vull jugar a la versió clàssica.
Molt bé.
I també té versió per Game Boy.
I també versió per Game Boy. Això és una altra història que ja en parlarem, això, en un altre programa.
I això que deia que el pixel estava de moda, encara podem dir això?
Ara, això que deies em recordava el Wonder Boy, que també té aquella tecleta que al final tens com el cor dividit, no? Què faig? Amb què jugo? Ara, una cosa és que el retro estigui de moda i l'altra és anar tan enrere. Perquè el 16 bit...
Em fa sentir vell, eh? Em fa sentir vell.
No, però tu vas al 16 bit i ai, que està bé, jugar amb la Mega Drive. Però, hosti, a l'MSX hi arriba un punt en el que...
8 bits.
Estem tan a l'Amstrad. O sigui, arriba un punt en el que quan tires tan enrere...
Està ressentit. Què et va fer tu, els 8 bits?
Jo recordo quan jo vaig començar amb l'Amstrad CPC.
Amb l'Amstrad?
Amb l'Amstrad, el 6128.
El disquet de tres polzades.
Amb disquet i monitor de...
A mi em va enfonsar la vida Dragon's Lair 2. Perquè estava tan lluny de l'arcade que des d'allà vaig dir, jo vull una Mega Drive. I me la van inventar per mi.
Per cert, en aquesta zona ens ha encantat parlar amb el David Jaume Andreu, que presenta el seu nou joc, que es diu Super Epic.
Portem només 3 mesos desenvolupant-lo. És la primera vegada que ho mostrem en públic. Llavors, per una banda, ens interessa que la gent ho jugui per veure, per recollir feedback, bàsicament, de si agrada, si no agrada, si els resulta massa difícil, massa fàcil, etc. I per l'altra banda, que potser la més interessant, per fer negoci. Nosaltres a aquest joc necessitem un editor, un publisher, per acabar-ho, és a dir, que ens suporti financerament i també ajudar-nos-ho a portar totes les videoconsoles, fer tot el màrqueting, etc.
Era el David d'Undercoders, que recordem que fa molt poc va anar a Tòquio, va aconseguir un premi a la Tokyo Game Show, no?
Això mateix, el Sense of Wonder, que és un premi destinat a idees molt innovadores que va anar per al Konga Master, aquest videojoc de ballar la conga.
I el Super Epic, déu-n'hi-do, té molt bona pinta, eh?
A mi m'ha agradat molt el que he jugat, és com una mena de joc d'acció i plataformes, on tu pots explorar l'escenari i, com sempre, portes aquest animal característic d'aquests jocs, és una llama, no? Em sembla que es diu en català, una llama.
Una llama, sí.
Konga Master, que em sembla que aviat estarà per Switch, oi?
Per Switch també.
Ja està, jo ja l'he jugat. Sí. El meu fill juga molt en aquest joc. A més, vas escoltant la musiqueta de la conga i molt divertit també, vaig estar parlant, i un altre dia ho comentarem, com els japonesos van viure aquest joc, que per ells no es diu conga, aquest ball, però que quan ho van veure dient, és d'això aquest joc, d'acord? O sigui, que les festes japoneses també, en teoria, es juga la conga, en principi.
La conga de Kanuto, no?
Sí, no sé pas quina.
No sé com deu ser en japonès, millor no sé.
Tu te'n recordes aquell japonès que vam tenir que ens va explicar allò del pare-pare?
Sí, és veritat, sí.
Que venia d'aquella cosa tan tradicional que resulta que era el Take on Me de Ha.
Sí, efectivament.
Són molt curiosos els japonesos, els balls i la música,
Francesc, per cert, tu també has parlat amb gent d'aquí.
Sí, mira, hem tingut amb Àlex Climent i el Demian Savini d'Odisseus, que portaven una versió encara millor de la que anem veient a cada 2x3, perquè ens els estem trobant a moltes fires de Capos Legacy. A més, si teniu aparells VR per PC, la podíeu trobar ja a l'Early Access de Steam. I, a més, ens comunicaven que ja l'han pogut posar en marxa en diverses sales arcade VR, com, per exemple, es troben els arcades 7 Fan del Canà d'Henares, però esperem aviat que també la tinguin en algun d'aquestes sales de realitat virtual que comencen a aparèixer també per casa nostra. Això sí, el que m'ha interessat del que portaven era una iniciativa sobre un projecte de Lliga eSports per jocs de realitat virtual.
Mira, tot parteix de que hi ha un youtuber bastant important a nivell de VR, que és el Jugón Virtual, i llavors el vam conèixer, vam veure el joc, va veure que realment podia funcionar una lliga tipus eSports i podem fer diferents tornejos. la gent es podrà apuntar a una lliga, llavors podrà seleccionar el joc que vol jugar, hi haurà una implementació més Steam del mateix joc, llavors la gent podrà recuperar, o sigui, podrà jugar una lliga i automàticament hi haurà un ranking online on podrà veure la seva puntuació i llavors hi haurà premis, etc, etc.
Ens apropem al final. Per cert, aquest era el joc Gapos Legacy. Gapos amb dos P's Legacy, que, com dius tu, es pot jugar en diverses sales, si vols.
Que, a més, ha quedat finalista en els PlayStation Talents, perquè és possible que s'adapti també per PlayStation VR i que els hi desitgem des d'aquí molta sort.
Doncs ens apropem al final de la primera hora del programa, el Generació Digital, des de la Barcelona Games World. I és curiós perquè els de Gapos Legacy parlaven de youtubers i gent VIP, gent important. La Gina, per cert, ens ha passat un tall que ha aconseguit avui mateix del Chincheto 77. Escoltem.
Hola, Gina, muy buenas. Pues mira, acabo de llegar a la feria, a la Barcelona Games World, y me parece una pasada. Yo creo que hacen falta muchísimo más eventos como estos y me está encantando el evento de este año. Mola muchísimo y muy recomendado para todos. ¡Hasta luego!
Noteu com els nois i noies que venen a jugar però també van buscant youtubers?
Sí, i tant.
N'heu trobat, sí o no? Tu sí, no?
A Luis Mitxo vaig trobar. Vam estar en el Battlefront, el Star Wars Battlefront 2,
sí?
I me'l volia carregar però no sabia quina nau era ell. Li tinc bastanta mania, però no és un tema meu, I jo volia saber qui era, però eren tots anònims.
Molt bé.
El van deixar passar per davant de la cua que estava fent. No vaig entendre això.
Yeah.
Aquest efecte ultra-VIP.
Sí, sí.
Aquest tio que té 4 milions de seguidors, 5...
No sé pas.
Ja en té 6, em sembla.
Sí. Tu en saps, d'això?
Bueno, més o menys, sí.
A tu et deixen passar per les cues, Cris?
A mi encara no.
Bueno, ja n'hi ve.
De totes formes, Cris, aquí deus haver saludat a forces oients teus, no?
Bueno, sí... A veure, jo sóc molt petit en comparació amb un Luis Mitxo, però sí que és veritat que m'he trobat alguna persona i, de fet, he vingut amb un amic meu, que el Sergi en Sega Sonic, que també té un canal petitó i tal, però és que l'he perdut a primera hora i ja no l'he pogut trobar perquè això és enorme, és grandiós, això.
Aquí el Cris és molt, molt, molt modest, però ensenya, sisplau, l'acreditació. Com t'han deixat entrar, tu?
És molt trist. Una acreditació que posa influencer.
Oh!
És una paraula que ho diu,
sí.
I bueno, m'hauria agradat, doncs, no sé, premsa.
Youtuber.
Sí. Bé. Sí. Youtuber, sí, bueno, sí, millor.
Però sí que és veritat que és una fira important per tots aquestes persones, no?
Home, ja dona visibilitat, sobretot és una fira on els gamers, sobretot, tenen aquí la seva base.
A mi no em ve buscar ningú perquè sigui ni res ni cap fotografia, però ha passat una cosa curiosa. Dos germans veneçolans, bessons, boníssim, Luis i Juan, han vingut a fer-se una foto amb mi.
Què dius?
Per un podcast que faig de música de videojocs.
Ah, si no era Generació Digital, Saps qui em va saludar, per cert, ahir? El primer justicier que vam tenir a l'any 2000.
Bon.
Sí, sí.
Això té mèrit.
Bon oi.
Sí, sí. Deixeu empremta per tota la vida.
2012, potser.
Quin joc li vam donar? Perquè devia ser un joc brutal.
M'ho ha dit. I fins i tot m'ha dit, sí, tenia 2 minuts per fer un resum de 2 minuts per antena.
No devia ser el del Bioshock?
És que no recordo. Tu.
Era una edició de luxe, la va vendre a eBay després de vendre'l per 10 mil milions de dòlars.
S'ha fet el xalet.
I per això està tan
complicat. No, em va agradar molt, doncs, que ens saludés.
A mi m'ha saludat el Cristian Negre, m'ha vingut.
Ah, sí? Molt bé. Perquè, de fet, Cristian Negre, que ell es dedica a l'educació,
sí.
I que van tenir dies importants dijous i divendres aquí, sí. Parlant d'educació, com dèiem, i de bones pràctiques amb el videojoc.
Sí.
Per cert, heu vist molta gent disfressada o no?
No,
m'esperava més. A la zona d'eSports, de personatges de League of Legends, sí que n'hi ha.
Sí?
Però de la resta he vist alguna Zelda...
Hi ha un torneig de cosplay.
Avui mateix?
Sí, avui mateix.
Doncs potser està anant a fora.
Jo a la part Retro Barcelona sí que n'hi he vist,
Sí?
Sí.
Ara fa, un moment ha passat un senyor vestit de fulla tortuga, no sé si l'heu vist.
Bueno, aquest és un clàssic,
Deu ser que va donant voltes per aquí, no?
Vols dir que és el mateix? Vols dir que no hi ha 4 o 5?
Jo he vist un cosplay de la Reial Societat. No sé si era cosplay, però portava la samarreta.
No cola.
No cola?
Escolta'm, nosaltres després de l'informatiu continuem amb una hora més de programa. Parlarem, atenció, amb el creador del Pac-Man. Ens acompanyaran responsables de Nintendo i de la Retro Barcelona. De veritat, després de l'informatiu, escolteu-lo atentament i després nosaltres continuem el Generació Digital.